Radio Vida.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 30 d'abril de 2025. Avui acomiadem el mes d'abril, som a les portes del festiu de l'1 de maig, per molts potser a les portes d'un pont, d'uns quants dies de festa, i només som dimecres i tot just l'encetem, però quina setmana tan i tan intensa que portem. Una setmana que vam estrenar aquest dilluns amb l'apagada a tota la península i que ahir encara ens costava anar recuperant la normalitat i el to a molts fronts. Avui sembla que sí, comencem al matí amb bon peu i pràcticament recuperada al 100% la normalitat. Pràcticament. Nosaltres us acompanyem, com ens agrada fer, des d'ara i fins les 12, i en nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Un dimecres que sonarà així. Darrere el sumari, saludem la Lucía Diéguez, de l'Escola de Dansa Cascavells, que ens du el seu calaix de dansa. Un calaix que avui l'ha portat a desplaçar-se fins a Barcelona per conversar amb tot un tòtem de la dansa, creador de diferents companyies i coordinadora de la Royal de Londres, a Catalunya. Tot d'ençà, arribarem a 2:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash del dia. I a 9:15 parlarem de residus, de brossa i avui aquest nou capítol de Donem Vida als Residus, la Júlia Gómez, cap del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ens explicarà els avantatges i inconvenients de cada model de recollida. És 30 de maig, per tant, aquesta nit els Diables de Vilafranca celebren el seu 17è diabòlic amb 4 colles convidades i una bèstia de foc del País Basc. L'Aleix Rodríguez i l'Àlex Correa, del Ball de Diables Vilafranquí, ens acompanyaran a partir de les 10:06 per presentar aquests convidats i el programa d'actes. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, que ens portaran els serveis informatius, 5 minuts per actualitzar-nos i continuem el Penedès en xarxa. Avui és dia de tertúlia. Ens acompanyen els tertulians de la tertúlia de la gent gran i, esclar, els demanarem com han viscut aquesta pagada general. I diran la seva, la Fina Milà i la Natàlia Navarro, a Ràdio Vilafranca, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell, a Domenys Ràdio, i el Pere Mitjans, a Canal 20. A les 11:06 servirem vins i explicarem com tenir al dia una àmplia carta de vins perquè ens visita l'equip de la taverna de Vinzeum, encapçalat per l'Enric Santisteban i juntament amb la Clara López i el Xavier Puente, per explicar-nos la gestió de la taverna i també presentar els tastos d'aquest trimestre, que són molt interessants. A 11:15, última cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el darrer flash i, per acabar, dues propostes a l'agenda al detall. D'una banda, us recomanem la visita programada aquest diumenge a Olèrdola. Ens en farà 5 cèntims la Núria Molís. I de l'altra repassarem les activitats de maig a la Biblioteca de Sant Sadurní. Al calaix de dansa, la Lucía Dieguez s'ha desplaçat fins a Barcelona per conversar amb Elise Loomis, creadora de diferents companyies i coordinadora de la Royal de Londres a Catalunya.
Ahir, 29 d'abril, va ser el Dia Internacional de la Dansa. Actualment el celebrem fent diferents activitats, però amb l'oportunitat que m'ha donat Ràdio Sant Sadurní amb aquest calaix de dansa i poder fer entrevistes, avui us vull apropar a Elise Loomis. Per mi és el gran tresor del ballet clàssic a Catalunya. M'acompanyeu a prendre un te a casa seva?
Sí, que bien. Té caliente.
I què has dit, o què és?
Cardamom.
Cardamom.
Estoy haciendo el árbol genealógico. ¿Se dice esto?
Sí.
Y hicimos el ADN. Descubrí que tenía un porcentaje de español. Yo digo, bueno, si yo no tengo ningún español.
Igual lo has adquirido con los años que llevas aquí.
Yo pensé un poco así, pero no era así.
Hay como una... un grado profesional en una escuela que se llama Somidanza.
Ah, sí.
Sí, de la Laura Diego.
Son muy buenos.
Pues a la Laura le hice una entrevista.
Ah, vale.
Entonces...
No, solo funciona.
Sí.
Y saca gente muy buena. Las prepara súper bien.
De todas estas cosas ni existían.
No.
No existían antes. Y yo les digo, claro, yo de clásico puedo tener titulación. Digo, pero de jazz, de flamenco... En mi época no...
No existía nada. Sí, por ejemplo, cuando yo intenté convalidar mis títulos, me dijeron que es que no se puede porque no hay nada comparable. Entonces me dieron un título de la Escuela Real de Ballet o de Danza, que, bueno, es la única cosa. No la he usado nunca, no la he necesitado porque en nuestra profesión realmente... Sí. De hecho, por un lado, hacer de la danza un curso universitario me parece bien, porque es como reconocer de que hay algo de valor en el enseñante de danza y de todos los tipos de danza, no digo solo en ballet. Pero por otro lado, también es triste porque hay grandes bailarines que saben tanto, pero no sirven para hacer exámenes, o sea, les cuesta, y de esto me incluyo yo. Yo odiaba los exámenes, y yo el delicio que yo creo que he tenido es que he traído un montón de profesores extranjeros,
sí,
que aunque no las entendías cada palabra ni cada frase, pero la entendías porque se sabe mover. Entonces, nada más ver cómo ellos hacen el paso o cómo lo demuestran. Y aunque ya son mayores y ya no pueden demostrar tanto, tú llegaste a conocer a Rodolfo Castellanos.
No, es un
cubano, maestro cubano.
No, pero sé que creo que yo comencé a hacer mis pinitos y él vino.
Él vino.
Pero y luego sé que está en la FAC, ahí en... Terraza.
Sí, ha estado en muchos sitios, incluyendo 2 años en el Royal Ballet School de Londres. Y él es un maestro. Y sigue trabajando cuando ya podría jubilarse.
Y luego está David Judes, el hijo de Marisol.
Está dando clases.
Ha vuelto hace un año y medio. Y le hice una entrevista también.
Que
decía que le han dado carta verde para hacer una escuela de alto rendimiento de clásico, ahí en Badalona. Está mirando a ver, pero que no quiere que sea para 100 alumnos, que es con 40 y poder...
Elegidos.
Sí, pero claro, también pienso...
Pues él era uno de Rodolfo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, y aquí en Casine, cuando... traje a la Alina y a la Marta, ellos conocieron a Vincent, pero yo he tomado clases con Vincent de después.
Ah,
porque yo...
¿A dónde?
Aquí, en...
¿En el Casenet?
Sí, sí. Y luego, por alumnas mías que vienen de Eulalia Blasi o lo que sea, y acaban viviendo en San Sadurní, Vincent, bueno, no sé bien, pero tiene algo que ver con el ballet de...
¿De Barcelona?
Sí.
Sí, es que hay el ballet de Barcelona y hay otro también, que se llama el ballet de Cataluña.
Sí.
Pero el ballet de Barcelona
es el...
existía mucho antes, o sea, es un nombre que se va repitiendo. Y de momento hay dos compañías que se van aguantando, ¿no? No entiendo por qué, pero se van aguantando.
Eso que tú dices, ¿cómo aguantan?
A ver, la primera compañía que yo ayudé en levantar aquí duró 2 años y era raíz del, no sé si era el primer ballet de Barcelona, pero el primer ballet de Barcelona que yo he conocido. Que esto fue creado por un vasco. Entonces trajeron un montón de gente que estaban bailando por toda Europa, pero eran básicamente españoles, algunos casados con extranjeros, a veces 2 españoles. Y a raíz de esto yo formé la primera compañía que formé con una señora encantadora que se llamaba Margot. Y cuando esto ya estaba teniendo dificultades, el David Campos ya había empezado su escuela y fuimos a ver una actuación de Giselle. Y nos decidimos de que se ofrecería la compañía a ellos. Pues esto es como él también podría empezar a montar una compañía. Y esto, bueno, él duró 20 años, me parece, la compañía de David.
Vaya, con las entradas de... Bueno, aquí nos quejamos en Barcelona de lo que valen las entradas, pero ojo, que Colibrí Madrid, Ibiza...
Este año fui a ver el ballet de San Francisco en el Real, en el bar en Madrid.
Vale.
Pero el bailarín era Aaron Robinson, que teníamos una familia de ingleses. Aaron, Kirk y Carly, todos eran bailarines. Y ahora los hijos de Kirk han venido alguna vez a hacer el curso de verano nuestro. Y Aaron, aunque ahora ya se ha cambiado de compañía, está con el Houston Ballet. Pero era el príncipe. Y yo llevé muchos Kleenex a la...
Claro.
Sí, sí. Permite acordar que nosotros durante 8 años hicimos ballet para escuelas. ¿Eso lo sabías o no?
Es que yo... o sea, yo hubo un verano que vine de mi escuela, de la Merced Roca, y te conocí. Y a raíz de allí yo comencé a hacer también clases contigo entre semana alguna, que poco a poco pues aquello fue aumentando. Y mira que yo siempre he tenido un salto. Yo me acuerdo la pianista en Isabel Porcar, cuando me encontró allí me dijo, ¿tú eres de Lis? Digo, sí, yo soy de Lis. Y se reía porque me decía, es que te veo pegando unos botes, que si yo lo ralentizo un poquito, dice, a Isabel no le gusta. Y dice, pero el examen ya te lo haré, yo, vale. Pero recuerdo saltar y tal. Y yo,
era la Teresa, la pianista Teresa.
Yo no recuerdo el nombre, pero recuerdo que...
Es porque empezamos ella y yo, es que cuando llegué aquí, me quedé sorprendida que nadie trabajaba con piano. Bueno, sé que en el instituto sí, pero en ningún otro sitio. Todo el mundo tenía piano, algunas tenían piano, y el estudio donde empecé yo no tenía piano. Entonces, compré uno y no tenía pianista porque no encontré pianista. Pusimos un anuncio en el Conservatorio de Barcelona y me respondió Teresa, que había venido hace poco de vivir aquí después de haber vivido en Canarias, creo que. Porque es la única cosa que podías tener en aquel entonces. No había vídeo, no había DVD, no había,
es verdad.
No había nada. Empezaba...
¿Vía Spotify?
No. Ni YouTube. Y nada de nada. Entonces supe que ella iba a ser un buen pianista. Y así era. Entonces logró ser ella la pianista para los exámenes, sí.
Adelante. Tu hija, Lucy, no estaba en... Estaba en Tina. Yo me acuerdo que me
explicaste. Es Tina, sí, sí.
Que era la como la coproductora, ¿no? O sea, el papel de...
Sí, la rubia. Es que solo hay un blanco en ti. Ella. Sí, yo sí. Ella lo pasó muy bien haciendo lo que hace ahora, que es... Creo que se llama director infantil. Pero ella es... Su trabajo es buscar a los niños y prepararles. Y
¿pero para musicales?
Para El Rey León.
Ah, para El Rey León.
Sí. Sí, o sea...
Es todo... Enrique me dijo que los niños es todo un mundo en los musicales, que se ve que no pueden trabajar con mis adultos.
Ella es muy fuerte. Todo el mundo que hemos trabajado con niños toda nuestra vida, ya sabemos. Y un niño que es artista, pues aún más. Aún más.
Claro, y El Rey León, que perdura tanto en el tiempo, esos niños...
Hay un constante, claro. El problema es que los niños se hacen grandes.
Hay que dejarlos de regar para que no crezcan.
Eso se hacía antiguamente, pero ya, ahora ya no.
Es que sí que es verdad que...
Es difícil.
Hay a veces que cuesta menos que vayan a ver un musical. Supongo que... Pero a veces que dices, no, es que viene el ballet de Georgia con un ballet que no traen normalmente, que no sé qué. A veces que aquí cuesta que no sea al lado de los Cirles y el Cascanueces.
Ya, es que es difícil, es difícil. Y por esta razón, cuando creé la compañía, la primera cosa que hice era llamar a un grupo de maestros para decir, mira, este es el plan que tengo, porque he encontrado esta manca de conocimientos. Y me parece muy triste, porque yo crecí con el Royal Ballet y ha funcionado muy bien, muy bien. Y sigue funcionando muy bien. Hoy día ya me voy a huir catalán, se ha amoinado un poco, porque puedes verlo o en los cines, que pagas 20 euros y estás viendo.
Duenos.
Duenos.
Yo he visto el Corsario hace poco por el Bolshoi.
Ah, ¿y cuánto te costó?
Pues no sé si fueron 12 o 15 euros en el Girona, aquí en Barcelona.
Ya, qué guay.
Y además llevé a José Luis, que le cuesta, porque me dice, esto es como el fútbol, que te ponen lo que tienes que ver. O sea, te ponen la primera de esto que tienes que mirarte, como el fútbol.
Yo, vale.
Pues sí, es que es como el fútbol. Y piensa que los grandes bailarines a veces bailan en estadios y el Nureyev, sobre todo, él bailaba en estadios.
Es lo que está haciendo Roberto Boyer.
No sé cómo, podría ser.
No sé cómo se pronuncia, pero yo...
Bueno, diría Boyer, pero no estoy muy seguro. Yo llevo muchos años en España.
Pero él no viene a España. O sea, hace masterclass en el... No sé,
yeah.
O sea, veo cosas que digo, es que...
Es que no hay demanda, sobre todo en Barcelona. Es que Barcelona y Madrid son muy diferentes.
Mira.
Sí.
Los bailes populares hay uno que se llama Baila Gitanas, que es un palo con cintas.
Ya. Yeah.
Me ha costado muchos años, Elis. Muchos. Porque yo recuerdo que tú me explicabas a un ballet que salía de esto y tal, y nada más encontraba algo encontraba la del Cerculets, que también hay el referente, no sé si es en La Bella Durmiente, en el Vals de las Horas, sí que...
Vals de las Flores.
O de las Flores, ah, bueno, claro, Vals de las Flores. Y hay tarantelas con las panderetas.
Sí, que bueno, pero viene de Italia.
Sí, pero en el ballet entra dentro de la danza carácter, digamos. Y yo llevaba años y estudiando la saqué.
De la Fimalgade. Y, wow, es uno de mis ballets favoritos. Pero nunca has visto el ballet entero.
Lo he podido ver por YouTube.
Ah, vale.
Y me dices, ¿qué ha pasado?
¿Pero qué era el Royal Ballet? Porque hay dos versiones.
Sí, yo diría que era de la porque yo
tenía la señora con los zapatos de como de traqué de maderas. Sí, esta es la versión inglesa.
Y entonces, ¿qué ha pasado? Que yo me ha costado tantos años llegar a donde tú
bueno, 12 palabras, la semilla.
Pero que no lo encontraba y no sabía cómo buscar. Y yo buscando una... Bueno, pues lo encontré. ¿Qué ha pasado? Pues que el grupo de las jovencitas, o sea, de más de 12 años, que van de 12 a 20 y no sé cuánto, pues les he podido delegar esto y encima con la ilusión, ¿no?
Ya, yeah. Es que a mí de pequeña mi profesora me hablaba de esto. Lo encontramos a hacer esto, ¿sabes?
O sea, es como un... ¿Sabes?
Un triunfo.
Un triunfo, sí.
Sí.
¿Creaste?
Exacto. Compañía juvenil de Ballet Clásic de Cataluña. Sí, es muy largo. Que yo cuando dejé, lo pasé todo a Stefan. Era útil por aquel entonces. Ahora ya lo que yo hacía no interesa. Porque tenemos el internet. Y si quieres saber la Female Garden, pues www.lafemalegarden y te sale en el internet. No hace falta que vas a un pequeño teatro a ver un grupo amateur bailando.
Sí, pero se pierden cosas.
Se pierden muchas cosas.
Porque si te hubiera llamado, hubiera acabado en 10 minutos. Pero me ha costado.
Era una chenca, un gramio de... Sí, fui a ver la Female Garden con Marianela Núñez,
oh,
que era delicia el ballet, a ella le iba fabuloso, y Carlos Acosta. Y yo le he tenido en mi casa.
¿Aquí?
Sí.
¿Qué dices?
Porque un día me llamó Rodolfo y me dice, ¿estás en casa? Digo, sí, pues ahora vengo. Pues vale. Abro la puerta y es cuando llega el coche, abro la puerta y está Carlos Acosta saliendo del coche de Rodolfo. ¡Wow! Por suerte, mi hermana me había mandado su libro, su autobiografía, y me lo firmó. O sea, que puedo comprobar que estaba aquí. Y vino con su mujer, muy guapa. Y tengo mucho aprecio por la Asociación de Vecinos de Hostafrancs, que me dieron un premio.
Sí, en el 2017. Y encima yo te vi unos años después en unos carteles por la del 8.
Dona de Hostafrancs. Sí, yo lo encontré.
Sí.
Yo lo encontré, sí. Y esto es el pueblo que me ha reconocido.
Es que son muchos años.
Sí, sí.
Muchos años. Y ahora aquí. ¿Tú sigues?
Ah, ¿qué hago?
No, sí. Pero sigues pasando por las casinetos y esa.
Sí, a ver, Stefan lo está llevando ahora y los cambios, me gusta mucho el camino que él ha tomado, que como ya acabo de decir, lo que yo hacía era necesario en su tiempo.
Mm.
O Vincent.
Sí, Nietzsche.
Ha sido fabuloso desde que él entró, porque él estudió en el Royal Ballet School y luego bailó con el Birmingham Royal Ballet. Entonces, las coreografías inglesas, él lo sabía y al principio los montó un montón. Y luego empezó a desarrollar sus propias ideas y él sigue delante de la parte clásica. Tengo entendido que las clases de la mañana están full, que hay mucha gente que vayan y tiene un rango de maestros, pero él es el maestro principal. Entonces, no he tenido ningún problema de, oye, no se me echa de menos. Estoy orgulloso de lo que he podido hacer.
Gracias.
A ti. Ha sido divertido.
En aquesta entrevista vam parlar de moltes, moltíssimes coses. Trobareu una versió extensa a YouTube i estic molt agraïda per aquesta oportunitat. Tot un luxe poder-te fer aquesta entrevista, Liz. Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Matí caòtic a nivell de mobilitat al Penedès. Des de primera hora del matí, els usuaris de Renfe han patit demores superiors a una hora en els serveis de la línia R4 en les dues direccions. Incidències en la infraestructura entre les estacions d'Arbós i Monjos interrompien la circulació de trens. Tot i les informacions oficials de retards aproximats de 20 minuts, la realitat és que molts usuaris han estat esperant més d'una hora a que arribés un tren. La situació d'avui es suma als episodis viscuts els dos darrers dies. Dilluns, sense servei des de l'inici de la insòlita gran apagada elèctrica, i dimarts, un cop recuperat el flux elèctric, amb el servei de Rodalies interromput al matí i ben entrat al migdia, ja operat però amb importants retards. D'altra banda, abans de les 8 del matí, l'AP7 també vivia una imatge malauradament ja habitual. Llargues cues en un dels trams més conflictius a l'alçada del Penedès. A les 7:41, el Servei Català de Trànsit informava que una furgoneta havia perdut la càrrega a l'AP7 a Castellet i la Gornal, en sentit sud. Per aquest motiu, només hi havia un carril obert i es registraven retencions en un tram de més de 5 quilòmetres des de Santa Margarida i els Monjos. Poc abans de les 9 del matí, ja s'han reobert tots els carrils. I seguim parlant de mobilitat, perquè el Servei Català de Trànsit, en col·laboració amb els Mossos, establirà un dispositiu especial pel pont de l'1 de maig. Entre les 3 de la tarda d'avui i les 12 de la nit de diumenge, estarà en funcionament un dispositiu especial d'ordenació, regulació i control del trànsit amb motiu de la festivitat de l'1 de maig. L'objectiu del dispositiu és minimitzar les possibles afectacions de circulació i vetllar per la seguretat viària dels usuaris. Concretament, es preveu que entre les 3 de la tarda d'avui i les 3 de la tarda de demà sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 480.000 vehicles. A més, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de diumenge retornaran cap a la zona d'influència de la capital catalana 250.000 vehicles. Una de les diferències de l'operació especial de Setmana Santa és el tancament de les estacions d'esquí, pel que es preveu que la mobilitat de muntanya sigui menor que la mobilitat cap a la costa. A més, aquesta operació especial de l'1 de maig es tornarà a caracteritzar per la concentració de desplaçaments per l'AP7. L'àmplia participació de les famílies en la jornada de portes obertes fa preveure que l'escola Bressol Gotims de Moja rebrà moltes sol·licituds d'inscripcions. L'aturada de subministrament elèctric no va impedir que aquest dilluns a la tarda es realitzés la jornada, que va reunir una quinzena de famílies. De l'escola Bressol Gotims de Moja en destacaven el tracte familiar i proper i de les instal·lacions. Rebia molts comentaris favorables al pati interior. El període de preinscripció s'obre el 8 de maig i s'allargarà fins al 22 de maig. Les famílies que necessitin suport per presentar la sol·licitud poden concertar cita posant-se en contacte amb la direcció de les escoles Bressol d'Olèrdola. La Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit torna a organitzar una de les cites més esperades de la primavera, la tercera edició de Cunit amb D.O., una activitat que fusiona enogastronomia i música a la plaça del Casal, el nucli antic del municipi. Dissabte 10 de maig, a partir de les 6 de la tarda, la plaça es convertirà en un espai per gaudir del vi del territori, la gastronomia local i l'ambient festiu. Els assistents podran tastar vins de diversos cellers del territori i acompanyar-los amb platets dolços i salats elaborats per pastisseria Cases i l'hotel-restaurant Àdia. Els tiquets es podran adquirir al mateix recinte. A les 7 de la tarda hi haurà actuació en directe de The Chandals, una banda festiva que farà viatjar en el temps amb els grans èxits dels 80 i 90 amb un espectacle únic.
Penedès en xarxa.
Són 9:45 i 5 minuts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De manera periòdica, al Penedès en xarxa us oferim recomanacions i informacions vinculades a la gestió de residus amb la secció Donem vida als residus. En el darrer capítol d'aquest espai ens vam referir al nou contracte de recollida que es va aprovar per a la majoria de municipis que gestiona la Mancomunitat Penedès-Garraf. I avui parlarem d'avantatges i inconvenients de cada model de recollida. Ens ho acosta des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, toca avui parlar de com donem vida als residus, aquesta secció que de manera periòdica ens acosta consells i recomanacions per implicar el conjunt de la ciutadania a tenir, sobretot, una gestió correcta dels nostres residus. En aquest cas, toca el torn de conversar amb la Júlia Gómez, que és la cap de Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat. Júlia, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Fa uns dies, a l'anterior secció d'aquest mateix Donem Vida als Residus, l'anterior apartat, vam parlar de que hi haurà un canvi en els models de recollida. I ara ens volíem aturar amb això, després d'explicar què suposa els canvis de contracte, que encara hi ha dies perquè es puguin aplicar en diferents municipis de les nostres comarques, potser fer un plantejament més genèric, si et sembla, Júlia, de parlar de models de recollida. Quants models, a quins models estem parlant?
A veure, hi ha uns quants models.
Sí?
A la gent, quan li parlem de recollida selectiva, moltes vegades sí que s'imagina els contenidors que hi ha al carrer, que de fet és això, i que cada contenidor baixi el seu. Però de maneres o models de recollida n'hi han de diferents. Actualment, el que dins de l'àmbit de la Mancomunitat, actualment podem dir que tenim dos models de recollida. Alguns municipis que estan fent una recollida porta a porta i la gran majoria que el que estan fent és el model de recollida de contenidor obert, perquè ens entenguem. La recollida en contenidor obert, que és majoritària a la Mancomunitat i que és l'haurà de canviar, és aquesta en el qual hi ha els contenidors, estan oberts permanentment, i pots anar a dipositar els residus a l'hora que vulguis i una mica podem dir que fins i tot de la manera que vulguis. Per què? Perquè hi ha un anonimat que no permet una mica controlar el que serien els incompliments que hi pugui haver-hi.
És impossible.
És impossible. I llavors això fa que qui no recicla o no vulgui reciclar i que en faci un ús indegut, podem dir, ho pugui fer amb total llibertat. D'aquí ve una mica que tot l'avançament aquest, el que deies, el nou contracte, i que també anem avançant en models de recollida, el que diem recollides més eficients. No? També, una mica basant-nos en el que tenim ara, que siguin els contenidors oberts, difícilment es poden arribar a superar el 50% els índexs de recollida. O sigui, hi ha els municipis que l'han superat, vull dir que podem, sí, però que és difícil, i no només això, que sí que potser se supera el que seria en recollida selectiva, però té tants impropis que un cop els hi treus aquest índex baixa. Mm.
Per tant, no seria el model més eficient?
No és el model més eficient. També, a veure, jo sóc del parer, i em sembla que ho he dit més d'una vegada en aquesta secció, que fem bé o no fem bé la recollida selectiva no depèn tant del model com sinó de les persones que ho fem. Per tant, no és que un model funcioni millor que un altre. És a dir, si jo no vull reciclar, és que, indiferentment del model que em posis, seré potser reticent a fer-ho.
Però aquest és un model que et posa més fàcil si no vols reciclar.
Exacte, aquest és el model més fàcil. Si no vols reciclar, amb un contenidor obert, amb unes boques allà supergrans i que pots posar el que vulguis, és facilíssim. Per això s'ha de canviar. I avançarem amb el que dèiem, els models eficients.
Parlem d'aquests models eficients. De fet, ja has fet alguna pinzellada d'aquests models, el model de contenidor obert ubicat a la via pública, sense control, que comentaves, té aquests avantatges i inconvenients, sobretot. Més inconvenients que avantatges.
Sí, té més inconvenients que avantatges per això, per aquest poc, diguéssim, control que se'n pot fer de quan les coses no es fan correctament. Uh-huh. I que, com he dit al principi, és el que actualment, majoritàriament, tenim al nostre territori.
I això és el que ha de canviar, canviarà?
I això és el que ha de canviar en els propers mesos, és el que dèiem, encara amb aquest nou contracte, s'haurà d'anar desplegant. I, a més, tenim pel damunt nostre, tenim una llei, a veure què és la llei 722 de 8 d'abril de residus i sòls contaminats per una economia circular, que en el seu article 25 diu que s'han de fomentar les recollides selectives amb models eficients. I models eficients, a dia d'avui, només n'hi ha dos. Un serien els contenidors tancats, el que molta gent coneix com a contenidor intel·ligent, i l'altre seria la recollida porta a porta. I en aquests són una mica els que, ja dic, en els propers mesos anirem a pensant en la implantació d'aquests tipus de models.
Doncs, si et sembla, anem a pams. Comencem per aquest primer model de contenidor intel·ligent, contenidor tancat. Què hem d'entendre per això, per model de contenidors tancats o intel·ligents? I si dins d'aquesta definició més o menys genèrica, d'aquest plantejament genèric, hi ha alguna variant, alguna variació, adaptació possible?
A veure, contenidors tancats, com ho diu el seu nom, és a dir, ara, a diferència del que tenim ara, és a dir, els contenidors continuaran a la via pública, però estaran tancats. És a dir, per poder accedir al contenidor, haurà de ser disposat d'un clauer o una targeta magnètica, doncs que, jo què dèiem...
Un accés restringit.
Que, amb identificació. Diguéssim, en aquest cas, de l'habitatge que va obrir, i llavors dipositaràs el residu i tornaràs a deixar tancat. Clar, d'aquesta manera és el que dius, bueno, començarem una miqueta que només estaran tancats. Acostumar la gent a que ha de sortir quan va a llançar la brossa amb la targeta o clauer. Encara no sé ben bé si serà un clauer, si serà una targeta. I que per obrir els contenidors s'hauran d'utilitzar. I una mica seria com ara i dipositar el contenidor cadascú. Quina diferència hi ha, és el que hem dit? Es perd l'anonimat. Sí, aquella impunitat, diguéssim, doncs, que hi havia fins ara amb els contenidors intel·ligents o tancats, intel·ligents, més aviat va perquè això, perquè tenen tots integrades una tecnologia que permet, doncs, poder fer tant un seguiment de la recollida, si estan els contenidors saturats, pues, amb els sensors, de l'ús o els hàbits que tenen els ciutadans. No es tracta tant de controlar, que es pensa molt la gent, no tractem de controlar, però sí de conèixer hàbits d'ús, de fer les coses correctament. Hi ha també tot un seguiment, hi haurà d'haver-hi unes inspeccions, és a dir, tu pots dir-me molt bé, però si, a veure, jo porto rebuig i agafo i obro el de l'orgànica i tiro el rebuig a l'orgànica, què passa? A veure, si comença a haver-hi problemes, lògicament es poden fer campanyes molt més reduïdes, en zones molt més controlades, és a dir, potser no cal fer tota una campanya a tot el municipi en concret, sinó a la zona d'afectació.
S'ha detectat la problemàtica?
Exacte, d'afectació que tingui aquell contenidor. Vull dir que és molt més fàcil de fer tot això, i la veritat és que el ciutadà, en el moment que li dius i que sap que quan obro saben que és el meu habitatge el que està obrint, no la persona, lògicament altres no vinculem mai a persones, es vinculen sempre a habitatges, per saber aquell habitatge és el que dèiem, saber els hàbits, també procura fer les coses molt millor.
Clar, aquí l'apunt seria, l'accés és restringit, necessitarà la ciutadania una clau d'accés?
D'accés.
Però després hi ha els mecanismes per saber què diposita cada habitatge a dins.
No, perquè això si no podem saber. És a dir, aquest és el problema que et deia.
Clar, la complicació és quan...
Sempre pot haver-hi l'incívic, parlarem això, sempre pot haver-hi... Que a mi tant me fa i obrir el contenidor, que a mi em sembli, i dipositaré la bossa com sigui. L'únic avantatge és que això és fàcilment controlable, llavors, que és el que et deia. Normalment els contenidors tenen com una àrea d'influència, perquè ens entenguem. Vull dir, la gent sempre llença la brossa al mateix tipus de contenidor. Llavors, si comença a haver-hi problemes amb un contenidor o amb diversos d'una zona, farem campanya de recordatori en una zona molt concreta. Vull dir, s'aniran fent i a part, doncs, això és el que diem, també hi haurà un servei d'inspeccions que es n'hi per anar controlant. És a dir, que coses com aquesta, per experiències que ja n'hi ha hagut, cada vegada van a menys. Sobtadament. I no només això, és que és un model de gestió que amb el de recollida, que en els llocs on s'està fent s'està arribant als índexs de recollida.
Un índex molt elevat, no?
Sí, sí.
En relació al que comentava abans del contenidor obert.
Home, pensa que hem de complir uns objectius de recollida, no de recollida selectiva, sinó de reciclatge europeus, molt, molt exigents. Vull dir, aquest 2025 hauríem d'estar ja amb un 55. I estem lluny una
lluny
mica
encara.
Sí, sobretot perquè la gent confon reciclatge amb recollida selectiva. No és el mateix.
També un dels avantatges s'ha situat aquest model de contenidor tancat és que dona les condicions per poder elaborar al final una taxa justa.
Exacte. El fet de portar incorporada una tecnologia és una mica el que et comentava. Primer, permet, allò que deia, optimitzar les recollides i les rutes, tot plegat, però després també tenir aquest coneixement dels hàbits de la ciutadania per tal de començar a tenir dades, doncs, a fer faents del que s'està fent i començar, doncs, a plantejar el fet d'aplicar el que és una taxa justa. Per poder aplicar aquesta taxa necessitem primer saber què s'està fent i fer les coses ben fetes. Però anem cap aquí. La mateixa llei que t'ha anomenat abans també ens demana que, de fet, a mig termini s'han d'aplicar aquestes taxes i hem de trobar, diguéssim, s'ha de treballar, hem de saber com funciona per trobar la fórmula que millor s'adapti al territori.
També s'ha assenyalat que en aquest model de contenidor tancat els sistemes anomenats complementaris de recollida selectiva amb la fracció vegetal, voluminosos, funcionen millor.
Funciona millor perquè, a veure, en el moment, si tu, ara la gent està una mica acostumada. Per exemple, quan parlem de voluminós, sabem que són o bé mobles o electrodomèstics, a vegades de gran tamany, i hi ha que te'ls aboca directament al contenidor. N'hi ha que te'ls deixa al costat, però n'hi ha que te'ls aboca. Amb la mateixa, amb la contracta també, vull dir, suposo que el meu company potser ho explicarà, tot el que és la, tant la fracció vegetal com els voluminosos, els municipis doncs, que adaptant i que ho han acceptat, també serà una recollida demanda. És a dir, no volem que deixi la gent abandonat res al costat dels contenidors. Per tant, si jo tinc una saca, una fracció vegetal, i, doncs, i necessito que la vingui, trucaràs a un número de telèfon i te vindran a buscar. I el mateix amb els voluminosos. O sigui, hem de començar a trencar aquesta imatge una mica que tenim de que al costat de tots els contenidors es pot deixar de tot. Els contenidors han de ser espais nets i hem d'aconseguir que la gent utilitzi tots els circuits de recollida que hi hauran. Vull dir que es podran, amb totes les que hi hauran més la deixalleria, vull dir que queden coberts qualsevol tipus de residu que pugui generar la ciutadania.
Per tant, més avantatges que inconvenients que algú en té aquest model de contenidor intel·ligent.
Home, inconvenients, ja és el que dèiem, de tenir, en tenen. Aquest una mica el que preocupa més potser és això, que l'aparició d'aquests impropis on te no toquen, que pot arribar a passar, sí, però...
Ja... Però és impossible saber què diposita cada ciutadà dins del contenidor.
Ara per ara, sí, amb aquest sistema serà doncs, complicat doncs, de saber-ho. Però així i tot, és un sistema que doncs, l'estan implantant, estan funcionant, no té el recorregut, per exemple, que té el porta a porta, vull dir que contenidors intel·ligents tampoc no fan masses anys que s'han començat a posar, per això crea una mica de reticència, una mica per desconeixement, que dit és a veure com ho farà, però nosaltres confiem molt en els nostres ciutadans, vull dir, confiem moltíssim i que es faran les coses, vull dir, procurarem que es facin el més bé possible.
De fet, aquí a poc, la majoria de la ciutadania de les comarques de la Mancomunitat tindran aquest sistema?
En aquest nou contracte, la majoria és aquest sistema, a excepció de dos municipis que han optat també pel porta a porta, juntament amb els altres cinc que tenim, en tindran set municipis que estaran realitzant la recollida porta a porta.
Insistim, s'ha aprovat el contracte, però no la implementació directa, no les dates, el calendari de quan s'ha d'aplicar. Encara això està verd.
Això encara haurem d'esperar potser alguna altra sessió per poder donar més informació en aquest sentit.
Doncs hem comentat aquest model de contenidor tancat o intel·ligent i l'altre model, o un dels els models que tothom té al cap, és el que comentaves ara també, Julià, el porta a porta.
Sí, la recollida porta a porta.
Que també dona molt bones dades.
Dona molts bons resultats. En aquest cas, vull dir, és una recollida amb uns horaris i amb un calendari establert. Vull dir, hi ha uns dies de recollida d'una fracció i amb uns horaris. Aquest potser seria l'inconvenient que diferencia bastant amb els contenidors tancats. El contenidor tancat pot anar a les 24 hores i qualsevol dia, com a mínim al principi, i aquí doncs, és amb dies i hores establerts. És a dir, és una flexibilitat reduïda, perquè ens entenguem que
sí, però no
és el seu desavantatge més gran.
Però no t'has de desplaçar per dipositar
el
residu.
L'avantatge que té és que l'agafes i el deixes davant de la teva porta i es recull allà. I és el que dèiem, l'inconvenient és aquesta poca flexibilitat. Val? El que és el porta a porta, doncs també és amb tecnologia incorporada. És a dir, que malgrat que sigui porta a porta, tots els cubells també van amb xip. Per què? Exactament per lo mateix que parlàvem amb els contenidors intel·ligents. Hem de conèixer els hàbits de la gent. Vull dir, d'aquesta manera també es poden afinar, per exemple, les freqüències. És a dir, igual no calen 4 dies de recollida orgànica. A lo millor, si la gent en treu 2 cops per setmana, es poden anar afinant les freqüències. Si és necessari, doncs, això que dic, fins i tot reduir. Vull dir, pensa que amb el porta a porta de ciutadania actualment, per exemple, el rebuig, estem dient que siguin 15 dies, sigui quinzenal. Està funcionant a altres llocs. Per tant, això que ara el rebuig i que veiem que els contenidors que tenim actualment sempre estan plens a vessar i estan desbordats a tope, això vol dir que la gent no està fent una recollida selectiva. I, en canvi, amb el porta-porta quinzenal, està funcionant. Això vol dir que el que fa és que la gent recicli molt més.
De fet, l'experiència la podem tenir molt a prop. Aquí, al mateix municipi d'Olèrdola, hi ha hagut aquesta reducció de la freqüència de la recollida del rebuig i ha funcionat.
Està funcionant. Vull dir que vam passar de tenir-lo setmanalment, aquest any, quinzenalment, i és a dir que no estem rebent incidències, allò de que hi hagi molts problemes.
Perquè si es fes bé, estem parlant de que en el rebuig hi ha d'anar molt poques coses.
Exacte. Pensa que, per exemple, amb els contenidors intel·ligents que parlàvem abans, t'he dit que al principi es podrà anar cada dia a obrir. Però perquè ens entenguem, amb el temps i un cop estem acostumats, també començaran a haver-hi, possiblement, pot arribar a haver-hi també restriccions. Què vol dir? Pues que potser el rebuig no el podràs obrir cada dia. Només el podràs obrir un cop a la setmana, o dos. I que potser en vasos, pues el mateix, que tampoc no acabaràs poguent-lo obrir cada dia. És a dir, que acabarà sent com com el porta-porta, però amb el contenidor a la via pública.
En un futur hi haurà dies de recollida dins dels contenidors tancats.
Primer ens interessa que la gent s'acostumi i que ho facin bé. I després ja es tornarà a fer i es tornarà a explicar i s'explicarà molt bé per què es faran aquestes coses, se'ns donaran les dades del funcionament i l'ideal i el que se'ns està demanant, vull dir, no, tampoc no és que és una cosa que volem molt nosaltres, el que s'està demanant és aquesta limitació, sobretot de la fracció resta.
I dins dels avantatges hem de situar un que té a veure amb la neteja de la via pública, també.
El fet de que no hi hagi contenidors a la via pública, en certa manera, garanteix, per exemple, que aquests desbordaments que parlàvem abans de contenidors no es produeixi. I que, per tant, si tu treus el cubell, passa la recollida i et tornes a entrar, pues, dona aquesta sensació de més neteja. També hi ha moments, per això, puntuals, potser a la via pública, que hi ha molts cubells al carrer. Però, bueno, són moments puntuals. És el que deia. Hi ha avantatges i inconvenients en tots. Models ideals, no existeix. O no l'hem trobat encara. Encara no l'hem trobat.
I no... Bueno, potser, diguem-ne, com a element de complementarietat, per complementar un sistema com el de la recollida porta a porta, hi ha el de les àrees d'emergència anomenades. Són illes tancades, de fet.
Illes tancades.
Que parlem amb propietat.
Sí. A mi no m'agrada, el d'àrees d'emergència.
Però la gent ho diu.
Sí, la gent ho diu, però potser com que em ve la idea d'antigament les àrees d'emergència que s'havien convertit com a petits abocadors, que abocador, es posava de tot. Actualment, el qui coneix les àrees tancades, aquest aspecte és totalment diferent. Vull dir, per accedir-hi, per això són àrees tancades, també cal t'has d'identificar, també cal aquest clauer per entrar-hi, i fins i tot els contenidors que hi ha dins també estan tancats. Això fa que hi hagi un ús, hem de dir que fins a dia d'avui, ara ja portem uns quants anys, amb els municipis, per exemple, els porta a porta, en aquest cas, que són com a àrees tancades, amb negua i l'altre, estan funcionant correctament.
Clar, però hem de dir que aquí es conviu les àrees tancades amb el porta a porta.
Sí, aquí conviu i, esclar, i el que ens ha de quedar molt clar i el missatge que nosaltres donem. L'àrea tancada és per casos excepcionals. Si casos excepcionals, em vaig de vacances, tinc això que deia, la festa major i tinc molta gent a casa. Són per casos així molt concrets i per això els usos són molt limitats. Actualment, amb les àrees que hi ha en els municipis porta a porta, l'ús habitual són 12 cops l'any, és un cop al mes, si parlant així. I que la gent els està utilitzant, la gran majoria no li cal més obertures, però que també permet, per exemple, habitatges de segona residència, que aquests no hi són durant la setmana, que si només venen cap de setmana i no poden participar, doncs, en aquest cas, de porta a porta, doncs en el moment que marxa es puguin també doncs, desfer, diguéssim, dels residus d'una manera correcta i que ja els hi quedi tot net fins a la tornada. Mm. Aquest seria aquest complement del porta a porta. Però aquestes àrees tancades també tenen, en altres indrets, tenen una altra funció.
Però el Penedès, dins dels municipis on està prestant el seu servei a la Mancomunitat, no hi ha cap municipi que de manera integral tingui aquest model d'illes tancades ni en el proper contracte, en el futur contracte.
A veure, n'hi haurà zones del territori que l'única, potser, de sistema de gestionar els residus sigui a través de les àrees tancades.
No un municipi, sinó alguna part concreta d'algun municipi.
Alguna part concreta, algunes zones on disseminats, és a dir, que la recollida no arribarà tan sovint i que, per tant, la seva manera de gestionar i de fer correctament tota la recollida selectiva serà mitjançant les àrees tancades. Vull dir que serà el seu sistema de gestió, perquè ens entenguem. Per tant, en aquest cas no funcionarien com àrea d'emergència, sinó com àrea de gestió de recollida selectiva que disposaran.
Mm. Doncs en aquesta secció avui del Donem Vida als Residus he volgut fer aquesta panoràmica dels models de recollida amb els seus pros i contres, inconvenients i avantatges, i queda clar, doncs, que sempre al final, Júlia, és responsabilitat de cadascú.
La gent hem de tenir molt clar que tenim una corresponsabilitat, que diem, molt important. És a dir, els residus els generem nosaltres i, per tant, és la nostra responsabilitat dipositar-los i fer una bona gestió de tots ells. Està clar que si una mica, per dir-ho d'alguna manera, hem arribat on som, és perquè no hem fet les coses massa bé fins ara. Perquè si tothom hagués fet bé una bona recollida selectiva, no hauríem d'arribar a extrems, per exemple, doncs, on anem ara, vull dir, amb els contenidors que tenim al carrer, tothom ho hauria fet bé. Però, bueno, és on estem, i començarem a l'aplicació, és el que dèiem. Ara, amb aquesta nova contracta, amb els propers mesos, ja començaran, doncs, començarà a escoltar molt sovint tot el tema.
Doncs ho anirem seguint. Júlia Gómez, cap del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquesta secció del Donem Vida als Residus, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs tanquem aquesta primera hora i és un clàssic. 2 minuts de publicitat i tot seguit el butlletí de notícies de les 10. A les 10 i 6 seguim amb els Diables de Vilafranca presentant la 17a edició del Diabòlic, que té lloc aquesta nit.